A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja sabeu que a aquesta hora, un cop a la setmana, us oferim una estona dedicada a parlar de literatura infantil o juvenil a la sintonia de Ràdio de Franca, i ho fem d'una forma realment senzilla, però també pràctica, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I avui parlarem amb l'Anna Manso del llibre que es titula Liana, l'aigua de colors. Anna Manso, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
I gràcies a tu per acompanyar-nos i per tenir una estona per explicar-nos el contingut d'aquest llibre, la protagonista, la Liana, i també la col·lecció, perquè penso que és el tercer volum d'una col·lecció, no?
Sí, de fet us ho anava a explicar, perquè aquest és el tercer volum d'una col·lecció que va sortir ara just fa un any, i l'any passat se'n van publicar dos, que començava amb el primer títol, que és Liana i la dansa de l'alegria, i després Liana i els arbres cantaires, i ara aquest, tercer títol. I la Liana és una nena de 8 anys, que és una nena d'aigua. Jo vaig voler recuperar la figura legendària de les dones d'aigua i parlar-ne a través d'una nena, no?, que es torna guardiana d'un trosset del bosc misteriós, un espai que jo mateixa m'he inventat, i com ella interactua amb la natura, amb els animals, i com en té cura, i a través de les seves capacitats màgiques, no?, que és la gràcia de la col·lecció, no?, la barreja de natura, de màgia i d'aventura.
El nom de Liana ve, d'alguna manera, per la llarga cabellera que té?
Ai, mira, vam voler buscar un nom que... A mi m'agrada jugar amb les paraules. Penso que aquesta és una dels privilegis que tenim les persones que escrivim literatura. I Liana, doncs, et remet a la selva, et remet a la natura, no?, aquelles plantes, no?, que en forma de corda. I la Liana és una nena que té una cabellera llarguíssima i màgica, amb la que crea bombolles protectores i que es mouen. És molt pràctica, a mi m'encantaria tenir-la, perquè es mouen i serveixen de braços. Al final el projecte és una mica el que tu desitges. I aquesta cabellera que inunda totes les il·lustracions meravellosament creades per la Cintia Álvarez, que és una artistassa que viu a Astúries.
Mm-hmm. La història, aquesta tercera, la Liana, l'aigua de colors, comença amb el Mel, no?, que és un amic de la Liana. No sé si el Mel ja ve de dels anteriors volums, és a dir, si és un personatge habitual o l'incorpores en aquesta ocasió.
El Mel ve de la primera aventura. A totes les col·leccions sempre va bé que tu et puguis llegir un llibre d'una manera independent, sense saber-ne res, però que tots aquells petits i grans lectors que es llegeixen el llibre un darrere l'altre, doncs tinguin un petit premi. I en aquest cas és la història del Mel, que és un petit cabirol que amaga un secret que no podem revelar aquí mateix, no?, perquè seria spoiler i no faria cap pena de gràcia. És el millor amic de la Liana, que l'ajuda en moltes coses. I sí, comença la història, arrenca allà, no?, amb ells dos, i que estan a punt de marxar, no?, però per anar a veure, doncs, un estany, i un estany on va néixer la Liana i on hi ha les dones d'aigua que els han ensenyat a totes les nenes que viuen al bosc, no?, són les seves mestres. Però passen coses abans de marxar i hi ha problemes, com a totes les bones aventures, esclar.
Clar, està carregat de problemes, podríem dir que són problemes superables, eh? No hi haurà cap trauma infantil,
sí,
amb la lectura del llibre.
No.
Però sí que hi ha problemes del món actual, eh? Perquè hi ha problemes de contaminació, eh?
Sí. Aquesta és una història que barreja la tradició, és a dir, la llegenda de les dones d'aigua, que és una llegenda que existeix a Catalunya, a moltes parts de Catalunya, però també existeix a tot el món, que això és una cosa que m'interessava molt. Com hem treballat moltes figures mítiques, hem treballat, no?, personatges fantàstics de l'imaginari, no?, les fades, les bruixes, els gegants, els bruixots, però els dracs. Però, en canvi, les dones d'aigua, a nivell fins i tot internacional, en literatura infantil no s'havia creat cap col·lecció. I això ho he portat a l'actualitat, no? Què farien les dones d'aigua si són les encarregades de vetllar per la natura, no? Doncs ara es trobarien, doncs, tots els problemes del canvi climàtic, tots els temes de la contaminació, tots els temes de la interacció dels humans amb la natura d'una manera que no havia existit mai fins ara. Per tant, sí, aquesta aigua de colors que sembla molt bonica a l'hora d'il·lustrar, no?, i que la Cíntia ha fet aquí unes coloraines precioses, després resulta que és un greu problema. És un greu problema perquè és unes taques de colors que apareixen al riu.
Aquí hi ha un diguéssim problema de fons. Després hi ha els problemes que acostuma a haver-hi amb la convivència, no diria que entre persones, en aquest cas entre animals, però són personatges humanitzats, no? Per exemple, clar, hi ha els castors i les llúdrigues. Ho porten molt malament, això, eh?
A mi em diverteix molt generar situacions que els nens i nenes es puguin sentir identificats. I sempre que arriba gent nova, de vegades no s'adapta als grups. I escolta, es pensa que ho saben tots, de vegades. Però al final, parlant, la gent s'entén. No? Parlant, la gent s'entén. I davant d'un problema molt gros, potser hem de deixar les coses a part i posar-nos a fer feina, no? I intentar solucionar les coses. I sí, en aquesta... La Liana viu en un espai preciós que es diu el Gorg Silenciós. Ella s'encarrega de tota la natura del voltant d'aquest espai del bosc. I allà doncs, hi havia, no?, unes llúdrigues que són molt rondinaires, però que estaven allà a la mar de bé, però hi apareixen uns castors i els fan una mica la competència. I allà doncs, tota la comunitat d'animals es divideix en dos bàndols i hi ha uns a favor, uns en contra. I enmig de tot allò apareix la contaminació, no? Per tant, embolica que fa fort, que és el que interessa a l'hora de fer llegir els nanos, no? Que passin moltes coses.
I tant que sí, i sempre hi ha d'haver algú que intenti posar ordre, i en aquest cas és la protagonista, és la Liana, no?, la que té els maldecaps, sí, per com arreglar tot aquest enrenou, eh?
Sí. Mira, la Liana vaig voler que fos una nena doncs, amb molta empenta. Alhora també és una nena que també admet que sola no pot fer les coses, que necessita ajuda de les amigues, que són altres nenes d'aigua que viuen al llarg de tot el bosc, no? Cadascuna en el seu espai. Necessita ajuda, però ella és bastant líder, tira endavant, és la que tira del carro, no? I la que organitza i la que fa posar a tothom en ordre perquè tot aquell embolic es solucioni. Però de vegades es cansa i plora i protesta perquè, escolta, aquests herois que no els passa mai res, que no tenen cap mena de sentiment ni d'emoció, doncs, sincerament, no me'ls crec. I crec que la Quixada tampoc.
Estem parlant, Anna, d'un llibre que em crema les mans, no?, perquè ha sortit aquest mes de març, no?
I tant! Aquesta setmana apareix a les llibreries. És supernovetat, és supernovetat. Ja hem dit que és el tercer, però ja està al forn el quart i el cinquè, que sortirà el quart a finals d'agost i el cinquè apareixerà, serà un llibre especial de cara al Nadal i que apareixerà a finals d'octubre. Crec que tenim Liana per estona, eh? Tenim corda.
Ara anava a dir-te, quan una editorial aposta per una col·lecció i en treu diversos volums en un any, vol dir que la col·lecció funciona enganxat a la canalla.
Sí, la veritat és que sí. Mira, la setmana passada vaig estar visitant escoles per Castella, per Lleó, per Madrid, i la Liana enamora. La veritat és que n'estic contentíssima. Insisteixo també en la importància de les il·lustracions. Al final, jo sóc la que escric el llibre i qui m'ha inventat el personatge, però a partir del moment en què apareix la il·lustradora, la Cíntia Álvarez, la Liana és cosa de dues, no? És cosa de dues, també, evidentment, l'editorial, perquè ja no es pot separar el personatge d'aquestes il·lustracions tan i tan reboniques.
Clar, perquè tu t'has imaginat un món molt especial, tot i que tots coneixem la natura, però els seus protagonistes, la Liana per sobretot, i aquest gran llac, no? Aquest gorg silenciós, tot és un món imaginari que la il·lustradora ha fet seu i realment hem de dir-ho, no? Jo crec que ha aconseguit la comunió entre el text i la il·lustració, oferint un llibre que capta l'atenció dels més menuts. A partir de quina edat creus que es recomana la lectura d'aquest llibre?
També depèn del nivell lector de cada nen o de cada nena, no? Es diu que aquesta col·lecció és a partir de 7-8 anys, però de vegades n'hi ha molt espavilats que amb 6 anys ja llegeixen molt, o de vegades hi ha gent que amb 9 anys encara necessita doncs, menys text, més dibuix. Per tant, tot plegat és una mica elàstic, però seria això, entre 6, 7, 8, 9, seria aquest marge d'edat, sí. Jo penso que és fàcil per a qui li costa llegir i per a qui llegeix molt, doncs té més llibres i passa ràpid.
Te les havies imaginat, però, així, les il·lustracions, quan tu pensaves en la història?
Déu-n'hi-do, la veritat és que quan em van enviar les primeres proves vaig quedar molt gratament sorpresa. Em van enviar unes proves de la Liana, del Mel, també de la vella Alzina, que és la mestra que ensenya la Liana, és una altra que parla. Jo sóc una gran amant del Senyor dels Anells i d'aquells personatges fantàstics que són els ents, els arbres que parlen, i sempre havia volgut inventar-me un personatge que fos un arbre que parlés, no? I les il·lustracions de la Liana, de la Cíntia són meravelloses i molt tendres, i m'agrada molt perquè combina molt la tendresa, la fantasia i l'humor, que crec que és una mica característica de la col·lecció.
Mm-hmm. Són, ara tu deies, per exemple, la vella alzina és una alzina. I els animals que apareixen en aquest bosc són animals que podem trobar als nostres boscos.
Sí, jo me vaig mirar molt perquè no vaig voler situar aquest bosc misteriós a cap lloc concret. Però sí que em vaig inspirar en tot el que és la flora i la fauna del que seria Pirineus, Prepirineus... per tant, vaig triar, doncs, això, no? Evidentment, quan tu puges molt alt, moltes alzines no n'hi ha. Però d'una sí. I si no, doncs és la màgia d'aquest bosc misteriós. De fet, és un exemplar únic en aquest bosc, aquesta vella alzina. Uh-huh. I hi ha àguiles daurades, hi ha tot, llúdrigues, hi ha castors, hi ha, no?, granotetes... És a dir, jo m'hi he mirat bastant que fos versemblant a nivell de... a contrastar del que després tu te'n vagis al bosc i t'ho trobis.
I ens deies que hi ha dos números més. L'aigua de colors és el que avui estem comentant. Per cert, hem de recordar que és Cruïlla qui ho publica en català.
Exacte.
Amb les il·lustracions de Cintia
Álvarez.
I els dos números que vindran tenen títol ja o no?
Sí, però encara estan al forn. Encara estan al forn. Passaran coses misterioses en aquest bosc. Finalment, la Liana i el Cabirol, el Mel, podran anar al Gran Estany i de camí els passaran moltes coses. Així que haurem d'esperar una miqueta per saber-ne.
El que sí pots fer és recordar-nos els títols dels dos primers volums, no?
I tant. És Liana i la dansa de l'alegria, Liana i els arbres cantaires, i aquest tercer, Liana i l'aigua de colors. Uh-huh. I a cada aventura anem coneixent més amigues de la Liana, no?, que viuen a la vora seu.
Tu ens deies que podem llegir-ne un sense la necessitat obligada d'haver llegit els anteriors, però sí. Ens recomanes la lectura de l'1, 2, 3 o podem començar pel 3, després passar l'1 i després el 2?
Mira, això ja depèn de cadascú, perquè va a gustos personals. Hi ha gent que és més endreçada i que diu, no, comencem pel primer, pel segon, pel tercer... Si tenim ganes de començar i tastar, aquest mateix pot servir, i si en tenim més ganes, doncs tornem al primer i al segon. Això cadascú. De vegades també passa que a la llibreria només hi ha l'últim i el primer s'ha esgotat i s'ha de demanar. Això també depèn. Si et trobes un, llegeix-te'l. No t'aturis.
Uh-huh. Anna Manso, a banda d'aquesta col·lecció de la Liana, et volta pel cap a altres històries? Estàs escrivint alguna altra cosa? O has escrit recentment altres coses?
Mira, estic donant-li voltes a la Liana 6 i la Liana 7.
Carai!
Val? Sí, això és que no pot parar. També, evidentment, com que s'acosta a Sant Jordi, tampoc no vull deixar de parlar d'un llibre que vam treure l'any passat també amb Cruïlla, que es diu El drac se'n va de festa, il·lustrat per la Laia Pàmpols, en el que explico la història del drac de Sant Jordi, que està farta que acaba en mes d'abril al Màtin, i se'n va, i a cada mes de l'any, parla d'una festa tradicional catalana. Per tant, és un llibre que comença a Sant Jordi, però que dura durant tot l'any i finalment torna a acabar el mes d'abril. I que penso que també pot ser molt bonic de llegir ara mateix, no?, en aquesta primavera que s'acosta, que ja hi som.
També està editat per Cruïlla?
Sí, també està editat per Cruïlla i les il·lustracions són de la Laia Pàmpols.
I el títol has dit?
El drac se'n va de festa. El drac se'n va de festa. On hi ha també, evidentment, hi ha el drac, hi ha la princesa i hi ha Sant Jordi, eh? Hi ha els personatges que tots tant ens estimem, però els passen coses diferents.
Mm-hmm. I serveixen també per, com tu dius, repassar les festes tradicionals del calendari a Catalunya?
Sí, m'ha costat, eh? Em va costar triar-les, eh? Perquè tenim tantes, són molt festers, eh, Catalunya? Cada mes en havia de triar una i va ser una mica difícil, però la veritat és que m'ho vaig passar molt bé imaginant què li agradaria a aquest drac dels Països Catalans, perquè de fet també se'n va a Ciutadella a les festes de Sant Joan i se'n va a les Falles el mes de març. He volgut també ampliar una mica la mirada, no?, al territori. i se'n va a Castellers, a Tarragona, per tant, volta molt aquest drac. I li passen moltes aventures i moltes coses perquè vol trobar una festa on s'ho passi bé, però no sempre és fàcil si tu ets un drac.
Clar, però m'imagino que n'hi deu haver algunes que són fixes, no? M'imagino que per l'abril Sant Jordi, per descomptat, no?
Comencem amb l'abril Sant Jordi, però no vull desvetllar quan torna a ser abril què passa, perquè si no t'estaria explicant al final i no faria cap mena de gràcia. Hem de deixar una mica coquet al lector.
I tant que sí. O sigui que avui hem fet un dos per un, perquè hem parlat de
l'Eliana, sí.
L'aigua de colors, però també hem parlat d'aquest Sant Jordi que se'n va de festa, que em sembla que el vas treure l'any passat, sí. però que aquest any segur que el tornarem a trobar a les llibreries per Sant Jordi, no?
Sí, l'editorial també l'està promocionant, perquè, és clar, és un llibre, això, que dura molt de temps.
Doncs, Anna Manso, un plaer de conversar amb tu aquest matí a la sintonia de Ràdio La Franca i, en tot cas, matí, tarda o nit, perquè depèn de l'hora anem reposant el programa. Però, en tot cas, trasllada també les felicitacions a la Cíntia, com tu deies, per aquestes il·lustracions que acompanyen d'allò més les aventures de l'Eliana.
Doncs li diré de part vostra que esteu molt contents. La veritat és que cada vegada que vaig per escoles o que vaig a fer clubs de lectura o a llibreries a presentacions, la gent m'ho transmet i jo li envio missatges. Cíntia, estàs triomfando. No, és una gran professional.
Fins una altra, que vagi bé un dia.
Fins una altra, gràcies.